Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda, bon dijous. Comencem el Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel, en aquest dia que ens permet alhora veure en un horitzó primer el cap de setmana i també el mes de maig. La màniga curta s'ha fet definitivament ja amb els carrers, malgrat el sol ha anat i ha vingut diverses vegades al llarg del dia d'avui. Anem a veure què és el que ens porta el temps de cara a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat per un contrast important entre el que tindrem al nord del país i el que tindrem a la resta, perquè per una banda esperem una tarda amb ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i en canvi a la resta del país amb moltes més clarianes. Farà sol més cap al sud i tindrem alguns núvols a la meitat nord, però sobretot precipitacions aquesta tarda a l'extrem nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu. Temperatures avui, que ja ho hem notat, són agradables, ambient primaveral, i de cara a demà doncs tindrem un matí variable, però ja a partir de mig matí, migdia, creixeran més núvols, comarques del Pirineu, Prepirineu i també nord de Barcelona, interior de Girona. Demà aquests ruixats i tempestes seran una mica més extensos, i a la resta del país augmentarà la nuvolositat, en principi sense precipitacions i amb temperatures demà que seran una mica més altes que les d'avui. De cara al cap de setmana es manté la inestabilitat, sobretot de cara a dissabte, amb ruixats, tempestes, no només al Pirineu i al Prepirineu, sinó també al llarg del matí i de la tarda, comarques de Girona i també comarques de Barcelona. Temperatures al cap de setmana màximes una mica més baixes, i diumenge no acabarà de fer net, nuvolositat variable i encara possibilitat de ruixats a les comarques de l'extrem nord del país.
Déu-n'hi-do, eh? Arriba el cap de setmana, gràcies, Jordi, i ens hi trobem. En fi, no ho ha tingut gens fàcil el govern de l'Estat, però finalment podem parlar ja de llum verd del decret de mesures urgents dissenyat per fer front a les conseqüències econòmiques que ha provocat la guerra originada per Vladimir Putin a Ucraïna. Pedro Sánchez ha hagut de canviar de parelles de ball i aquesta iniciativa tirarà endavant amb el recolzament finalment de Bildu i també dels nacionalistes bascos, però també d'altres formacions com per exemple el PDeCAT. De fet, en pocs minuts en parlarem amb un dels seus diputats al Congrés. I en el nou aquí trobem? Doncs a la resta, és a dir, Esquerra Republicana, Junts, la CUP i també el Partit Popular. El motiu de tot plegat no se'ns escapa a ningú, la negativa de Pedro Sánchez, tal i com se'l demanava, posar al cap de la ministra de Defensa, Margarita Robles, per les seves paraules justificant tot aquest assumpte de l'espionatge mitjançant el software de Pegasus. Avui, per cert, el diari El Confidencial assegura que el govern central va autoritzar l'espionatge a 18 membres de Tsunami Democràtic. I segons hem escoltat a TV3, el Parlament Europeu debatrà la propera setmana sobre l'espionatge polític amb aquest programa. En parlarem, lògicament, dins la nostra tertúlia, Avui amb Raymond Blasi, David Mejía i Marina Gasol. I en aquesta línia també els avanço que a les 4 de la tarda s'haurà al davant d'aquests micròfons tot un expert, justament en espionatge internacional. Fernando San Agustín, escriptor i exmembre del CSIC. De fet, va arribar a ser el cap de la intel·ligència militar, quan era militar, el senyor San Agustín. En parlarem de tot plegat a partir de les 4 de la tarda. Comencem el dia, però, com sempre, d'entrada, aprofitant que tenim sol encara, que després del que acabem d'escoltar amb en Jordi, no és poca cosa, i fixant-nos en una cosa que ens agrada molt, no? Aquest retorn a la normalitat que té nom i cognoms, es diu Festival d'Estiu de Barcelona, el GREC. Torna a la normalitat, efectivament, ahir es va presentar la programació i realment ve molt de gust que s'apropi les dates d'inici d'aquest festival. Cesc Casadesús és el seu director. Cesc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina feinada organitzar tot això, eh?
Déu-n'hi-do, i tant, sí, sí. Sí,
I que bé poder-ho celebrar, a més, ja sense mascareta, no? Perquè aquesta edició del GREC ja no ha de contemplar mesures Covid.
Hi vam notar les ganes, vam fer la roda de premsa, la presentació, la vam fer al Teatre Grec, a l'aire lliure, feia un dia molt bonic, i vam notar que realment hi ha moltíssimes ganes de trobar-se, de que arribi l'estiu, no? I que arribi l'estiu, que sigui un estiu, doncs, per gaudir. Aquesta és una mica... Amb aquesta filosofia hem construït el festival.
Absolutament. És un estil per gaudir, i gaudir molt. 86 espectacles porta aquest any el GREC, no?
Sí, el GREC és un gran festival, és el gran festival de la ciutat de Barcelona, és un festival que té un epicentre a Montjuïc, en un espai que és el Teatre GREC, que és el cor del festival, aquest espai a l'aire lliure per 2.000 persones, molt, molt bonic, a l'estiu amb la posta de sol, i després també acollim espectacles en altres teatres i sales de la ciutat. A part de la zona de Montjuïc, doncs la major part de barris de la ciutat tenen alguna proposta per tant, és el gran festival de la ciutat de Barcelona, i amb mides molt diferents, des del Teatre Grec fins a saletes petites.
Incluint-hi el Molino, que acollirà una iniciativa que ens ha semblat divertidíssima, es diu Molinex.
Sí, el Molino és una novetat, perquè és un espai que ha adquirit fa poc l'Ajuntament de Barcelona, el Festival Grec sabeu que l'organitza l'Ajuntament de Barcelona, i en aquest espai anem a fer una mica una prova. Anem a recuperar aquest espai per les arts escèniques i anem a fer proves una mica del que pot ser el futur d'aquest espai, un futur vinculat als espais de gènere, que té en compte la memòria de l'espai, que té també doncs, un component més lúdic, més festiu, un palet més nocturn. Uh-huh. Llavors també ens sembla molt bonic un festival com el GREC tingui també aquest espai, un palet més provocador, no? Que connecta d'alguna forma amb la memòria de l'espai, encara que sigui d'una altra manera.
Clar, temps tindrem per anar parlant d'aquests 86 espectacles, de què consistirà, perquè estem a 2 mesos, de fet, és el 26 de juny, avui és dia 28, pràcticament 2 mesos, no?
Sí, nosaltres seguim una mica la lògica del que és els festivals europeus, que doncs hi ha com també un ritme de... Nosaltres fem la programació, servim el plat, i cadascú, si té molta gana i vol començar ja, o si volem, hi ha gent que s'espera un palet més. Evidentment, hi ha espectacles per tots els gustos. Alguns s'esgoten abans, per tant, aquells que tinguin pressa que s'hi posin ja a buscar quin espectacle els interessa, les entrades surten a la venda demà. Yeah. Demà, a la 1 del migdia, traiem les entrades a la venda per tot el festival, tant la part de Montjuïc, que és la que venem nosaltres en parcs i abonaments, com la part de ciutat, on cada sala també les treu demà mateix. Per tant, a partir de demà, teniu temps de mirar-vos-ho amb calma, la web ja està a punt i podeu consultar-la amb tranquil·litat.
Són 86 coses, com diem, en parlarem amb calma, però, clar, per antena, si li pregunto si em recomana alguna, és difícil sent el director, no? Si estiguéssim fent una canya, què em diria?
I jo sempre retorno la pregunta, i això ho faria, clar, no ho puc fer amb tothom, però diries, què t'agrada, com hi vols anar? Vols anar sol, vols anar acompanyat, vols anar amb nens, vols anar amb la família, vols... Una mica el retorn seria aquest, i llavors una miqueta per fer-ho fàcil, el que sí que fem a la web, nosaltres posem unes caretes del GREC on d'entrada definim 6 perfils. Un perfil que li diem nits d'estiu, que si cliques allà, dels 80 et quedes amb 20, clar. I són espectacles que recomanem per passar un vespre a l'aire lliure, estiuenc, etc. Hi ha un altre que li diem imperdibles, que és per la gent més exigent, que vol una mica triar una cosa més selecta. Innovadors seria el tipus de perfil de gent que vol coses que no veu normalment. I Roda el Món és una tria d'espectacles per fer un viatge al voltant del món, amb coses més internacionals, etc. Això seria una mica els perfils que directament des de la web pots clicar i de 80 et queden en 20. Ja comencem a ajudar-te a triar un palet més, no?
Això el que significa d'alguna manera és que tothom té un grec per viure'l, tothom té un festival d'estiu de Barcelona al que apuntar-se, i ho pot fer amb tothom, no? Amb nens, amb grans, amb qui sigui. Cesc, en parlarem amb calma aquí al programa. Li agraeixo molt, que hagi estat avui amb nosaltres i que ens hagi fet el primer tast del que serà aquest certamen, cobrir les seves portes el 26 de juny, un mes, fins al 27 de juliol, Festival d'Estiu de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos, molt amable.
Adéu-siau.
Gràcies. Adéu, bona tarda, ara a les 3 i 10 minuts. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
I avui què tenim al programa?
Doncs avui, Toni, des del Tot anirà bé, oferim tres mirades totalment diferents. La primera, la d'un veritable expert en espionatge internacional, com és Fernando San Agustín. Avui, a partir de les 4, l'exmembre del CECIT arriba als estudis per explicar-nos què són i de quina manera funcionen els serveis d'intel·ligència d'un país, justament en un moment on el famós Catalan Gate ha posat aquesta qüestió en el centre de tots els debats. Pot un cas d'espionatge fer caure un govern? Fins a quin punt està justificat espiar? Doncs a partir de les 4 en parlarem amb Fernando San Agustín, el Tot anirà bé. I la segona mirada ens la donarà el periodista Josep Martí Blanc. A partir de 4:45 ens planteja: fins a quin punt l'accés d'informació pot determinar la nostra opinió? I avui, per acabar, també ens preguntem què passa si no fem cas als objectius de desenvolupament sostenible fixats per l'ONU o no hi arribem en el temps establert. I encara més, per què sovint ens preocupa més la quantitat de gràcies que ingerim que la quantitat i la qualitat de les nostres hores de son? Doncs sortim de dubtes a les 5.
Quantes coses, no?
I tant.
I altres, que anem descobrint de mica en mica. Diana Silva, com estàs? Bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Avui comencem, imagino, amb el que acaba de passar fa poc al Congrés, no?
Sí, el Congrés acaba d'aprovar fa molt poca estona el decret de mesures urgents per pal·liar els efectes de la crisi generada per la guerra a Ucraïna. La votació ja es preveia molt ajustada. Finalment, el pla anticrisi de Sánchez ha tirat endavant amb 176 vots a favor i 172 en contra. El PSOE ha tirat endavant la proposta gràcies al suport, sobretot, de Bildu i el PNB. El PP i Esquerra han votat en contra, igual que també ho han fet la CUP i Junts. D'aquesta manera, el govern espanyol aprova el decret que inclou, entre altres coses, la rebaixa de 20 cèntims per cada litre de combustible, ajudes directes i pròrroga de rebaixes d'impostos fins al 30 de juny. Finalment, tal com havien anunciat, els partits independentistes han votat en contra per denunciar tant les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, com el fet que el govern espanyol no posi en marxa una comissió d'investigació pel Catalan Gate. I avui també hem conegut la taxa d'atur a Catalunya durant aquest primer trimestre del 2022. En els primers tres mesos de l'any, l'atur s'ha incrementat una dècima respecte a les dades de final d'any i se situa en el 10,2%. Això sí, tot i aquest petit repunt, es tracta de la segona taxa d'atur més baixa des de l'any 2008 i es manté més de 3 punts per sota la mitjana espanyola, que té una taxa d'atur del 13,6%. Tot el mateix dia que també hem sabut que aquest mes d'abril l'IPC al conjunt de l'Estat ha baixat. Els preus s'han rebaixat 1,4 punts, situant l'inflació en un 8,4%. La taxa no baixava tant en un sol mes des de fa més de 35 anys, en concret des del 1987, i aquesta forta disminució s'explica sobretot per la baixada de preus de l'electricitat i les gasolines. I a Barcelona, el Barça començarà les obres del Camp Nou quan acabi la temporada esportiva aquest mes de juny. El gruix de les obres es farà durant la temporada 2023-2024, quan el club jugarà a l'estadi Lluís Companys. Així ho recull l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el club, anunciat aquest dijous, per donar impuls a la transformació de l'espai Barça. El consistori ja ha aprovat la concessió de la llicència d'obres per la reforma i ampliació del Camp Nou, i properament tramitarà també modificacions al projecte inicial per fer-lo més sostenible i innovador. En paral·lel, les dues parts estan treballant també les condicions del trasllat a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc i la corresponsabilitat del club amb les despeses associades. I avui el món de la cultura està de dol perquè hem conegut la mort de dues importants personalitats del món de la interpretació. Un és Jaume Baucis, l'actor integrant de La Cubana, des de 1988, que ha mort a causa d'un càncer als 64 anys. L'altre és l'actor espanyol Juan Diego, conegut pels seus papers a sèries com Los Hombres de Paco o per la pel·lícula Vete de mí, que li van valdre un Goya i la Conxa de Plata de Sant Sebastià. Juan Diego ha mort als 79 anys després d'una llarga malaltia.
Avui és un dia terrible, realment. Hi ha hagut tot un seguit de persones que han mort, que realment et quedes. I a més, quan els coneixes tan de prop, no? Tant Juan Diego com Genís, doncs encara sap més greu, no? En fi. Diana Silva, a partir de les 6, el punt i seguit. Fins després. Gràcies. Tornarà la Diana a la sintonia de Ràdio Estel. Ara uns segons per un quart de 4, fer una pausa. Quan tornem de la pausa, ja s'asseuran al davant d'aquests micròfons Marina Gasol, d'Esquerra Republicana, David Mequí i Raimon Blasi. De seguida, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església. I els va canviar la vida. Ara són com germanes. S'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passen dos minuts d'un quart de quatre. David Mejía, què tal? Bona tarda, David.
Bona tarda.
Aprofita el sol que s'acaba, eh?
Ah, sí? Aquest sí. Cap de setmana diuen que plourà, no?
Torna a ploure. Recordant aquest Sant Jordi que vam viure. Marina Gasol, bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Et vas mullar molt en Sant Jordi o no?
Em vaig mullar una mica, sí.
Compte qui més qui menys, sí, no?
Com tots.
Raimon Blasi, bona tarda, Raimon.
Molt bona tarda.
Arriba el dissabte i xàfecs i núvols i coses.
Doncs una pena, és la primera comunió de la meva neboda i em sabrà greu que si passar per aigua.
Bueno, en paraigües, no?
Sí, sí, clar.
En paraigües.
Quin remei.
El paraigües que esperava tenir Pedro Sánchez ha canviat de color, clarament, no? El paraigües amb el qual intentava fugir de la tempesta del no al seu decret de mesures anticrisi, doncs finalment ha tingut els colors de Bildu, el color del Partit Nacionalista Basc i els no colors d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Popular, Junts, la CUP, en fi, és una notícia que s'acaba de produir fa pocs minuts, 176 vots a favor, 172 en contra, en fi, cap novetat, tenint en compte que aquest matí semblava, Marina, ja la cosa... Vaja, que no ens ha deixat cap sorpresa, no?
No, no. A més, jo crec que ha fet bé Esquerra. Nosaltres votem que no aquest decret després de que el govern no hagi assumit les responsabilitats que li pertoca assumir referent al Catalan Gate, no? Per tant, és un avís al govern de l'Estat dir-li al senyor Pedro Sánchez que cal que assumeixi les responsabilitats.
Ja. Raimon Blas, una primera lectura?
Doncs jo en aquest cas comparteixo que els partits d'obediència catalana, per dir-ho d'alguna manera, independentistes, s'hagin oposat amb el seu vot, precisament per això. I jo interpreto que no es pot avalar, en aquest cas, la gestió que s'està fent amb el Catalan Gate. I en qualsevol cas, també és cert que hagi passat el que hagi passat amb molts esforços, això sí, el govern espanyol ha pogut tirar endavant aquest decret.
David...
No, jo crec que són dos casos diferents. Una cosa és el suposat cas, entre cometes, d'espionatge, i una altra cosa és donar suport o no a un decret que sí que li han donat suport, per exemple, a partits com el PDeCAT o Bildu, no?, en aquest cas. Per tant, també partits independentistes, encara que no siguin catalans. És una qüestió d'interpretació, considerar si aquest decret o no és bo per la societat, però no sé fins a quin punt els partits independentistes que avui han votat que no haguessin votat de diferent manera manera si no hi hagués hagut aquest cas d'espionatge. I, per tant, amb això vull dir que creguin que aquest decret és bo o no per la societat en general.
Clar, la pregunta és si s'està dient no al contingut d'aquest decret de mesures anticrisi o el no ve donat. Només és interessant realment saber-ho. Marina.
Jo crec que avui calia fer aquest vot en defensa dels drets i les llibertats, i des d'Esquerra estem determinats a impulsar mesures que siguin favorables per la vida de la gent, però no a costa de renunciar a la defensa del que dèiem de drets fonamentals bàsics.
Estàs d'acord, Raimon?
No, sens dubte, era una observació, perquè pel cap també em passava, dir, escolta'm, quin és el valor a dia d'avui, per exemple, que té una abstenció, no? Dic, una abstenció, doncs, passava a ser molt important. Em sembla que ha estat un grup canari que també, fruit a la seva abstenció, ha facilitat que s'assolís la màgica xifra per poder tirar endavant amb una majoria simple aquest decret. Però en aquest cas jo estic d'acord que escolta'm, que aquest vot contrari, sense entrar en el fons del tema, perquè pot ser aquesta votació, pot ser una altra, i veurem com esdevé totes les votacions que es puguin produir a nivell de la Càmera Espanyola, dic, però que calia marcar algun signe de rebuig amb una manera d'actuar d'un govern. És a dir, amb el vot favorable dones joc i valides una manera d'actuar d'un govern, amb el qual, doncs, hi ha hagut una situació que, insisteixo, així és com la setmana passada jo feia un vot de confiança i el vaig fer. Dic, no he vist que agafessin el camí, vaja, de la transparència, de la sensibilització, de la sensibilitat més que sensibilització, d'aquell intent d'agafar i deixar les coses clares, que és el que estàvem demanant almenys la setmana passada.
No, jo crec que el que ha passat aquí és que els partits independentistes han intentat posar sobre el taulell de joc un marc mental sobre uns suposats espionatges il·legals, insisteixo, uns suposats espionatges il·legals, que el govern ha dit que no és aquest cas, per sobre dels interessos generals de la societat. I quan un és representant polític i quan un té un càrrec públic, doncs crec que ha de prioritzar quins són aquells principis, aquells valors que han d'estar per sobre. Sí, els drets suposats vulnerats d'una qüestió que no se sap si és així o no, o els drets del conjunt de la ciutadania per millorar la seva gent. Dit això, el que sí que em sap greu és veure com el govern del PSOE i el govern de Podemos doncs sempre prefereixin pactar amb tots aquells partits que volen trencar el nostre país a pactar amb altres partits que, bueno, que tenen un sentit d'estat molt més gran.
És més que probable que vulguin dir alguna cosa les persones que ens acompanyen. Us demano una miqueta de paciència perquè tenim a l'altre costat del fil telefònic ara mateix el senyor Genís Boadella, que és diputat del PDeCAT al Congrés. Senyor Boadella, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres. Perquè la pregunta és evident. El PDeCAT ha recolzat aquest decret de mesures urgents del que avui està parlant tothom a aquesta hora, mentre el Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han dit que no. Com ho ha viscut vostè tot això?
Bueno, jo crec que nosaltres hem fet una reflexió profunda sobre aquesta qüestió, sobre llegir per endavant, que és evident que tot aquest tema de l'espionatge, que ara precisament la sessió del Congrés està anant sobre aquest punt, sobre la constitució d'una comissió de secrets, doncs que això farà el seu curs. El que passa que també nosaltres hem valorat de dir, si això es tracta de castigar el govern per castigar-lo, ja avui hi havia molts més reals decrets, lleis, amb els que es podia aplicar aquest càstig. Però, en canvi, aquest, que és el que ocupava el titular del dia, que és el de les mesures per afrontar les conseqüències de la guerra, de la invasió a Ucraïna, és el decret amb moltes mesures que afecten directament a la butxaca de la gent, a la butxaca de les pimes, a la butxaca de les empreses. És a dir, qüestions com els 20 cèntims subvencionats al litre de benzina, qüestions com les ajudes al transport, les ajudes a la pagesia i tal, estan en aquest real decret llei, no? I, per tant, nosaltres hem volgut fer un exercici de responsabilitat de separar dues coses. Això no vol dir que menys tinguem la gravetat dels fets que estan transcendint, però sí que són igual de greus i necessiten d'aquestes mesures legislatives totes aquestes qüestions que ara us esbossava de manera breu i que afecten directament els nostres conciutadans.
Yeah.
I, per tant, si l'estratègia és el no pel no, nosaltres hem dit moltes vegades que el no pel no no és una estratègia vàlida i que, en tot cas, posem-nos d'acord en quines estratègies hi ha per castigar aquest govern, però no amb allò que acaba castigant els nostres conciutadans.
Creu que acabem de veure una primera entrega del que serà tot un seguit d'actuacions a partir d'ara al Congrés?
Bueno, és evident que al Congrés no hi ha una majoria sòlida i estable que doni suport a aquest govern, i això s'ha vist que, malgrat que aquest govern se'n van sortint, a vegades amb la reforma laboral té uns recolzaments, a vegades amb els pressupostos en té uns altres, i per tant, aquesta legislatura és una legislatura d'allò que en diuen els experts, la geometria variable, no? I s'han donat diferents episodis en què això s'ha anat produint. Ja veurem també la renovació dels òrgans constitucionals, s'ha donat amb unes altres majories també, no? No les majories que habitualment votaven pressupostos. Per tant, jo crec que la vida al Congrés continua molt viva i molt excitada, i la nostra responsabilitat com a polítics, com a representants dels conciutadans, és quan apretem aquells botons verd, taronja o vermell, és votar a consciència del que és bo pels nostres conciutadans.
Li ha sorprès l'actitud de PNB i Bildu?
Bueno, ells també fan els seus processos de reflexió. Jo amb això vull ser molt respectuós de qui cadascú representa les seves forces polítiques i, per tant, nosaltres amb el vot dels altres no ens hi podem posar. Crec que també va en aquesta línia, especialment en el cas del PNB. I, per tant, nosaltres aquí podem coincidir bastant amb l'anàlisi que ells fan, no? És a dir, en tot cas, hem arribat a la mateixa conclusió al PDeCAT a la que arribava el PNB.
Ja. Una darrera qüestió, perquè vostè estava comentava de, ara fa un moment que, efectivament, ara mateix el que està passant al Congrés és la creació d'aquesta comissió de secrets. Se n'havia parlat molt aquesta setmana de les intencions de la presidenta de la cambra de canviar el que són els requisits necessaris, és a dir, convertir-ho simplement en una majoria absoluta per poder donar pas a integrants d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. El que ens estan explicant és que tot sembla indicar que finalment podrà ser així, no?
Sí, està desenvolupant-se ara actualment. S'ha acabat el ple ordinari, i ha acabat el ple ordinari a les 3 de la tarda, ha començat aquest ple extraordinari per abordar aquesta qüestió de la constitució d'aquesta comissió de secrets. No ens enganyem, eh? Fa 2 anys que no s'havia constituït aquesta comissió, i tothom que hi havia estat en anys anteriors diu que és la comissió de secrets on menys secrets s'expliquen, també. Per tant, ja veurem quins fruits dona aquesta comissió. Però sí que és cert que hi ha hagut un canvi de criteri en el que havia sigut la constitució d'aquesta comissió en legislatures anteriors, però siguem-ne conscients, perquè l'arc parlamentari també és diferent. És a dir, és evident que els pesos dels partits polítics al llarg de tots aquests anys han anat canviant, i per tant també jo crec que és òptim que el Congrés sigui representatiu de quins són els pesos reals o actuals de les diferents formacions polítiques.
Escolta'm a TV3 avui que el Parlament Europeu debatrà sobre el tema de l'espionatge amb Pegasus la setmana vinent. Què espera, senyor Boadella, d'aquesta cita?
Bueno, jo crec que és bo que el Parlament Europeu entri a això, i com li deia al començament, nosaltres no menys tenim en cap moment la gravetat de les informacions que han transcendit sobre tot aquest tema de Pegasus. Nosaltres, al PDeCAT, tenim gent també que ha estat espiada, el nostre secretari general, el Marc Solsona, el nostre diputat aquí al Parlament, Ferran Bel, en David Bonvehí. David Bonvehí és de les persones fins i tot més espiades des dels inicis de tot això, juntament amb Jordi Sánchez. Per tant, nosaltres, que el Parlament Europeu actuï, fantàstic. El Congrés dels Diputats ha d'actuar, fantàstic. Que la justícia actuï, fantàstic. Jo crec que aquest és un tema suficientment greu com perquè s'obrin totes aquelles línies necessàries per aclarir què ha passat aquí. I, per tant, crec que això és una de les feines que s'hauran de fer a partir d'ara sense cessar en exigir la veritat. No, sigui en una comissió d'investigació, sigui a través de les cambres, sigui com sigui. Però això és evident que no pot passar com una pàgina més que passa el dia a dia.
Li agraeixo molt que hagi sortit de la cambra, que em consta que ha estat així, per atendre la trucada de Ràdio Estela. En aquest cas, Genís Boadella, moltíssimes gràcies, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu, bona tarda. Què us sembla, Marina, per exemple, del que ens acaba d'explicar el diputat?
Bueno, jo crec que la resposta no són negociacions ni comissions secretes, sinó desclassificació, transparència, i que vingui aviat aquesta resposta que ha de venir del govern, perquè si no, més greus seran les conseqüències tant legals com polítiques.
Raimon?
A veure, és tan senzill com ara es comentava aquesta geometria variable, no? Si al govern espanyol li hagués faltat algun vot, potser hauria canviat la seva postura en relació al com abordar tot el que ha estat passant aquests dies? Doncs probablement sí. La feina ha estat concentrada en lloc d'intentar ser més transparents, intentar dialogar amb una part pues, que s'ha sentit espiada suposadament, en lloc d'agafar i intentar doncs, negociar. I ho dic d'aquesta manera. I, per tant, dic, ja arriba un moment que cadascú ha de fer valdre els seus vots d'una manera o una altra. Dic, i en qualsevol cas, insisteixo, es comptarà que avui hi haurà molts més decrets i segur que aquesta geometria variable farà que igual el govern voti al costat del Partit Popular o que el Vox voti al costat d'Esquerra Republicana.
Com passa
igual,
sempre a qualsevol cambra.
Com passa sempre a qualsevol cambra. Avui l'anècdota ha estat senzillament pues, una postura en contra, però en qualsevol cas insisteixo que aquest decret ha prosperat.
Jo volia afegir, com dèiem, des d'Esquerra estem sempre disposats a impulsar mesures en pro del bé de la ciutadania, però el vot d'avui també era un vot a favor de la ciutadania, no? Perquè el que ha passat és molt greu i no es pot posar preu a la democràcia.
David.
Bueno, respecte a la qüestió de la geometria variable, jo crec que és una virtut o una habilitat d'aquest govern que tenim a Espanya d'aconseguir donar suport a les diferents qüestions i propostes que van portant a terme, ja sigui cap a un cantó o cap a un altre. Em podrà agradar més o em podrà agradar menys, però la veritat és que és una virtut i una habilitat que té el govern espanyol i, en qualsevol cas, el senyor Pedro Sánchez, que té molts defectes, però en aquest cas això és una virtut. Dit això, clar, a quin preu aconsegueix aquestes qüestions? Perquè, clar, per mi, sincerament, cedir enfront als partits independentistes, per exemple, que puguin formar part de la Comissió de Secrets d'Estat, quan són precisament formacions polítiques que el que volen és destruir l'Estat, doncs amb això em sembla que és cedir doncs, el xantatge dels partits independentistes que han creat i han format un marc mental sobre una qüestió determinada que no sabem si és o no és real. Jo estic d'acord, i ho vaig dir la setmana passada, de que en qualsevol cas, si s'ha produït alguna acció il·legal i no conforme a la legalitat vigent i al nostre estat de dret, doncs s'ha de perseguir. Ara bé, òbviament, qualsevol estat, no només Espanya, sinó qualsevol estat del món, quan hi ha certes situacions que pot veure afectada, per exemple, la seva integritat territorial, és normal que sota via judicial, sota mandament judicial, doncs es pugui investigar les coses que puguin fer desestabilitzar un territori.
David, tu compro, és a dir, això es diu crear una comissió d'investigació. És que és algo tan senzill. Jo no demano una altra cosa, és a dir, fixa't, i et compro suposadament, perquè per descomptat. El que jo estic demanant és transparència. En mans de qui està el poder tenir aquesta transparència, en mans de qui està el poder facilitar la constitució d'una comissió de... Pues en mans del govern. I aquí és, malauradament, aquí has de pressionar per aconseguir això? Doncs el govern. Amb quines situacions? Doncs amb unes situacions de necessitat. És tan senzill. Dic, si aquest decret fos tan bo, que jo no ho dubto, dic, escolta'm, com és que s'han quedat fora el Partit Popular amb les perspectives que té? Ja no parlo d'altres, eh? Com és que es queda fora el Partit Popular i per què hi vota en contra? Dic, si és tan bo. No, si és tan bo.
Sí, jo no estic parlant de si aquest decret és bo o no és bo. És a dir, això és
bueno, ho has dit abans.
Què passa, que li dona més validesa al Partit Popular que qualsevol altre partit? És a dir, el Partit Popular pot fer una lectura exactament igual que qualsevol altre partit?
Per descomptat.
I la interpretació que pot tenir...
I això no té res a veure amb el contingut del decret.
I la interpretació que pot tenir el Partit Popular pot ser diferent. Jo el que vull dir és que un partit com Esquerra Republicana o com Junts...
T'ho dic d'una altra manera.
...que no ha votat a favor d'aquest decret, però que en altres circumstàncies sí que hagués votat a favor, perquè la seva interpretació envers el decret...
Jo t'ho vull dir al revés. Dic, escolta'm, davant d'aquesta situació entre l'espai i la paret del govern, com és que el Partit Popular... És a dir, en mans dels partits independentistes, com és que el Partit Popular no agafa i fa un gest del que he dit abans, del poc valor que donem a vegades amb una abstenció?
Marina, sí.
Jo és que crec que aquí del que hem de parlar és de la vulneració de drets fonamentals que han patit certes persones i que de moment no ha tingut cap conseqüència. El govern de moment no ha assumit cap responsabilitat. Hi ha una ministra que ha fet unes declaracions molt dures i molt greus i que no ha dimitit i que hauria d'anar dimitint ja, perquè el que ha vingut a justificar és que
Jo crec que sí,
el CNI estava sota la seva responsabilitat. Escolta'm. Si ella no ho sabia, que dimiteixi per incompetent. Si ho sabia, perquè ha vulnerat drets.
Per començar, el que ha dit la senyora ministra és que no s'ha vulnerat cap tipus de dret. Però dit això, a mi em sorprèn aquesta doble vara de mesurar de partits com Esquerra Republicana que el Parlament de Catalunya fa uns anys no va permetre que s'iniciés una comissió d'investigació per l'espionatge que va haver-hi a periodistes sí. i a polítics constitucionalistes. Per tant, aquesta doble vara de mesurar no l'entenc.
No, jo tu, mira, és que...
Aquest és un tema important, eh?
Total,
vull dir, no és cap tonteria, perquè ara mateix estem parlant de que el Parlament de Catalunya... el Parlament Europeu, la setmana vinent, es debatrà l'espionatge polític amb Pegasus. La pregunta és per què només amb Pegasus? Sabeu el que vull dir? Perquè aquí hi ha una cosa... Sí, s'està demanant molta transparència. Però transparència sempre, no?
Total, a veure, si al final... És que et compro el concepte, eh? A més,
t'ho dic perquè... Puc dir una cosa? I de veritat callo a continuació. És una cosa que, de veritat, més enllà de que jo pensi el que pensi i tal. Aquest comentari s'ha sortit molt i encara no he sentit ni una sola justificació real de per què no es va votar en aquell moment. Saps el que vull dir? És a dir, la mateixa transparència que cal per uns assumptes caldrà per tots. Digo jo, eh? No ho sé.
I jo vull... Jo només puntualitzar una cosa, i ho vaig dir també la setmana passada. Si s'ha comès alguna acció il·legal al respecte d'aquest suposat espionatge o aquesta investigació, escolta, s'ha de buscar els responsables i, efectivament, hi ha de caure tot el pes de la llei. I polític, també. Però em refereixo que a mi, sincerament, si estem parlant de temes conceptuals que no es poden permetre en una democràcia, d'accions il·legals o emparades en un estat de dret... S'ha de perseguir, però, òbviament que sí, però en tots els casos...
David, tornem-hi, és a dir, a veure, compro el tema dels canvis de criteri. Dic, perquè si fa uns anys no s'acceptava, no ho entenc, i que ara es demani i s'exigeixi. I viceversa, és a dir, ara aquests partits que s'hi oposen, dic, no entenc que fa uns anys l'estiguessin demanant. És a dir, que aquesta hipocresia, al final la comprem per activa i per passiva. Vale? Dos... Dic, jo el primer que vull saber és, hi ha hagut espionatge? Hi ha hagut algun tipus de control d'accés a mitjans telefònics de determinades persones? Sí o no? Sembla que tecnològicament està demostrat. A partir d'aquí...
Però la pregunta
dic, un segon. Vale. A partir d'aquí, dic, està avalada legalment per un tribunal, per un jutge? Sí o no? Dic, i aquí anem escatint una mica quin és el problema que tenim. El que ha sortit avui notícia, també, d'aquest espionatge que s'havia fet a determinades persones que conformaven, o que suposadament conformaven, el tsunami democràtic. Pues dic, pues em sembla fantàstic. Aquí hi ha hagut un jutge que ho ha autoritzat, aquí s'ha anat renovant aquesta autorització, i em sembla fantàstic. Dic, algú ha cregut que era oportú fer-ho. Ei! Algú que agafava, que era el tsunami, que semblava que anava a desmuntar també el que abans deies tu, no? L'estat espanyol. Doncs em sembla molt bé, l'estat també s'ha de defensar i s'ha de protegir. No hi tinc res en absolut a dir, però ve avalat d'una forma amb un estat democràtic i de dret. Pues perquè parlem molt de democràcia, però no parlem de l'altre adjectiu, que és de dret.
Totalment d'acord amb tu,
Marina.
És que estic totalment d'acord.
Jo amb el mateix, doncs que... Doncs anem a veure què ha passat realment, si ha estat legal o no, que ja veurem com
ja,
segurament no ho ha estat.
Transparència,
desclassificació de documents i a veure què ha passat. I que vagin assumint responsabilitats, perquè això pinta que, òbviament, de la resposta que està tenint la ministra i la resposta que està ben a Madrid ens fa pensar doncs, que va per on tots veiem que anirà.
Anem a veure el que ha passat, però no podem fer una afirmació abans de saber el que ha passat. I és el que alguns estan fent.
Escolta, saps què passa? Portem un seguit d'atacs de persecució contra certs sectors independentistes, que és un mes. És que no cal ser gaire intel·ligent per veure.
Comencem a parlar d'atacs i d'accions en contra de segons quines persones...
Home, certa persecució n'hi ha hagut, és evident, no?
Comencem a parlar dels atacs que hi ha hagut aquí a Catalunya.
Jo faig allò de rizar el rizo i a vegades també penso... Escolta'm, quin surt beneficiat d'aquestes filtracions de l'ús del Pegasus, encara que em vingui de l'altra banda del xarco, tot el tema del treball periodístic i d'investigació. És a dir, dic, escolta'm, no sé, a nivell, i perdona'm ara, Marina, dic, a nivell de Catalunya, dic, jo crec que Esquerra Republicana en surt beneficiada d'aquesta situació. Dic, fixeu-vos com li permet agafar i deixar de banda i en començar a encaminar tot el tema de la taula de negociació, la taula de diàleg, que a dia avui...
Amb doncs, més força, vols dir?
No, amb més força, al contrari. És a dir, la taula de diàleg...
Amb més força de cara al poder de negociar amb l'Estat, vull dir.
No. És a dir, la taula de diàleg, jo crec que era allò que Esquerra Republicana ho defensava, era aquell camí, la negociació, la complicitat amb el govern espanyol, i jo crec que no sabia com sortir-se'n perquè no està donant cap tipus de fruit. En canvi, això... Bueno, jo crec que...
I ha permès a cavall... a cavall i es desactiva i li permet agafar encara més força el seu rol.
Jo crec que agafa més força Junts en aquest cas que Esquerra Republicana.
No, perquè Esquerra
Republicana... Perquè segueix la línia de Junts. Esquerra Republicana està seguint una línia, suposadament, de diàleg...
Però perquè no sabien com sortir-se, eh?
Bueno, però és que els costarà sortir-se igualment.
Ja que la Marina és d'Esquerra Republicana, no anem a veure què diu ella.
Tu tens una percepció del que suposa la taula política per Esquerra, que evidentment és molt diferent de la que nosaltres. No necessitem excuses per defensar una cosa que hem defensat tinguent l'opinió contrària de molta gent des del primer moment, i la defensem igual avui que ahir i pels mateixos motius. Bueno, i mentre siguin aquests pels mateixos motius, perquè creiem que el conflicte polític s'ha de resoldre per aquesta via.
L'altre dia va estar una companya de la Maria, l'Eva,
sí.
Va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, no? S'estava queixant, efectivament, de les crítiques que arribaven des de l'àmbit de Junts per Catalunya, i va dir, és justament amb l'enemic. Estic dient les paraules que va utilitzar amb qui s'ha de parlar per solucionar les coses o per intentar lluitar per tenir els teus objectius. I va arribar al punt de dir, Putin està parlant, Ucraïna i Rússia estan parlant, en aquest sentit, perquè, efectivament, i més enemics segurament no poden ser, no? Però veurem què significa tot això, si això es tradueix com en el que és la hipòtesi del Raimon.
Ho dic senzillament. Si la taula de diàleg, si continuo dient, dic, de moment no hi ha diàleg. Jo vaig dir, hi ha aquesta aposta perquè hi hagi un treball més discret, més responsable, etcètera. Dic, però és que sembla que no hi ha hagut cap tipus d'avançament. Més enllà d'agafar i dir, escolta'm...
Es podria fer la lectura contrària.
Que no se sentin a la taula, que no hi hagi diàleg, també és una cosa que és molt evident, molt gràfica, i que també ens fa dir, Mon, veus qui no vol seure? Veus qui no té intenció de diàleg?
Que hi hagi diàleg necessites dues parts.
Sí, però també s'ha de demostrar que els altres no volen fer-ho.
El que passa és que més enllà de les estratègies partidistes, inclús més enllà dels països, crec que hi ha algo que està per sobre de tot a nivell conceptual. És a dir, què és la política? Per mi, què és la política? És l'art d'arribar a acords amb aquelles persones, amb aquelles ideologies que no pensen com tu, per millorar la vida de la gent, no? Per tant, a partir d'aquesta base, que crec que és la primordial i la que tots els càrrecs públics haurien de tenir com a principal, a partir d'aquí, totes les variables i totes les geometries que abans parlàvem són vàlides. Llavors, això de posar vetos, sóc el primer que, a lo millor, en alguns moments, doncs, s'han realitzat segons quines accions per part de partits amb els quals puc tenir una major o menor simpatia, que han actuat de manera diferent. Però crec que la base principal d'un polític i d'un càrrec públic i d'un partit polític és aquesta. Per tant, el diàleg, jo crec que en aquest cas, com en qualsevol altre, sempre és positiu. Que benefici o no Esquerra Republicana? Jo opino que beneficia més els Junts per Catalunya que Esquerra Republicana. Però, bueno, això ja és una opinió personal.
No sé si amb les vostres cares significa que el Raimon està mirant al cel.
Intento meditar o intento digerir la intervenció del David en el sentit amb qui anava a beneficiar o no. Jo he exposat, dic algo, he dit rizando el rizo. Vull dir, jo he tirat aquí una hipòtesi i dir, escolta'm, aquesta situació, en quin sentit beneficia cadascú?
Fixa't que la meva sensació era exactament la contrària, i és com a sensació de dir, ostres, això li dona molt més poder al govern d'Esquerra Republicana per exigir, perquè d'alguna manera amb tot això que hi ha al damunt la taula, diríem que el govern espanyol es veu obligat a justificar de cara a Esquerra Republicana de Catalunya el
bon estat de les negociacions. Podem exigir encara més mínimes garanties, no?
Sí, però és que dins d'aquesta negociació també hi podia haver-hi un acord de transparència, una comissió...
En qualsevol cas, el que no sembla possible és que aquest desig...
Només afegir, de veritat, que Esquerra, amb el tema de la mesa política, molt sovint sabeu que l'opinió pública no ens ha seguit i no la fem pensant en si ens fan beneficiar políticament nosaltres com a partit o no, i és evident perquè l'opinió a vegades del carrer està contrària, sinó fem pensant que és el millor per arribar al canvi on volem anar, que és la llibertat nacional.
Es demana molt el cap de Margarita Robles, la ministra de Defensa, sembla ser que no. Ni el propi govern espanyol no està d'acord. El president del Partit Popular a Catalunya aquest matí, el senyor Alejandro Fernández, ha dit que la ministra de Defensa no ha de dimitir si va investigar l'independentisme sota tutela judicial, però que ha de canviar de soci, referència doncs, a Bildu i referència al PNB. I d'altra banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, creu que la legislatura investidura Pedro Sánchez no penja d'un fil, malgrat que no té garantits, bueno, no tenia garantits, no, que no ha tingut els suports per aprovar efectivament aquest decret. No, no sé, si voleu afegir alguna cosa o...
Bueno, clar, és que el missatge que transmet el Partit Socialista a Madrid moltes vegades és molt diferent del missatge que transmet també el Partit Socialista català, com vam poder veure, per exemple, ahir mateix amb les declaracions de Salvador Illa en la sessió de control al president del Parlament. Dit això, el que sí que em sap greu és que el govern d'Espanya sempre busqui i prioritzi com a socis aquells partits que realment volen trencar, doncs, la integritat territorial, a buscar acords amb altres partits que estan anant a l'oposició. No. Això és una opinió personal, és a dir, sincerament, no entenc com un partit de govern que està governant un país prefereix pactar amb aquells que el volen trencar que no pas amb aquells que intenten aportar bones o dolentes solucions, però en qualsevol cas, solucions positives pel conjunt del país.
Jo, en aquest sentit, discrepo. I això és com funcionen els eixos. A Catalunya tenim, sobretot, dos eixos, esquerra-dreta i l'eix nacional català, eix nacional espanyol. A Madrid et passa absolutament el mateix. Digues, escolta, quan hi ha algun tema d'estat, segur que intenten negociar, no, segur no, s'intenta negociar i s'intenta arribar a acords, pues, més aviat en partits estatals, és així. No, quan hi ha temes que són ideològics, que són temes més socials, etc., pues busques un altre tipus d'afinitats. Abans sí. Ho has descrit, és l'art de la política, i en aquest cas ho has dit bé.
Sí però em refereixo que en aquest cas...
És el senyor Pedro
Sánchez. Però em refereixo que en aquest cas del decret que estàvem parlant també hagués pogut negociar el contingut amb altres partits per poder-lo tirar endavant. Que no només amb els partits independentistes.
Sens dubte, però a vegades...
Perquè jo recordo que se'ls va presentar una sèrie de propostes per part d'altres partits polítics que no s'han acceptat i que ni tan sols s'han treballat.
Però és que tu que tens un marc d'etiqueta de partits independentistes i bueno, allà per de ser independentistes vas a fer política. Sí. I llavors les polítiques també van molt amb el sentit del que tu ets ideològicament.
Sí,
i potser
perfecte.
No és que siguis independentista o no. Potser és que senzillament el que volíeu, el contingut que volíeu afegir no anava amb la línia del que es perseguia.
No, clar,
i això és una qüestió ideològica, més enllà de ser independentista.
Són qüestions ideològiques, però Esquerra Republicana no ha votat a favor d'aquest decret no per qüestions ideològiques. Ai, per qüestions
nosaltres
ideològiques.
Ideològiques i democràtiques. Sí. El que ha pensat és una atemptat a la democràcia i, per tant, ho torno a repetir, hem fet un vot que és també a favor
estem
de la ciutadania.
Eixos,
i els drets...
No, fixa, jo t'ho diré d'una altra manera. Jo he parlat d'aquests eixos perquè més són reals i existeixen i fan que la política a vegades vagi cap una banda o cap una altra. La investidura del senyor Pedro Sánchez. Escolta'm, que cas els vots canaris no en van treure tot el que van poder per les Canàries? Que casa els bascos no van escombrar cap a casa tot el que van poder? Que no seria responsable que un partit independentista o un partit nacionalista català exercís de la mateixa manera? Sí, a veure què és tot el que em pot treure. Sí. Dic, en benefici de qui l'ha votat, del seu conciutadà, en aquest cas de proximitat, que és el del seu entorn immediat. A dirimir quines són les necessitats concretes que acabaran doncs, comportant aquell mínim comú denominador i que feliciti i faciliti doncs, la vida dels ciutadans amb el seu conjunt. Això és política, per això es presenten els partits territori.
T'ho compro, però fa uns minuts m'has parlat de que no heu votat a favor, que Esquerra Republicana Junts per Catalunya no ha votat a favor d'aquest decret, no per una qüestió del contingut, sinó per una qüestió, suposadament, d'una il·legalitat que s'ha comès.
És el que
per
dit,
tant, no perquè... estem parlant ja...
No, però David, és el que he dit, perquè hi ha moments en els quals has de fer valer el teu pes democràtic i el teu pes en escons en un Parlament... perquè t'escoltin amb d'altres temes. És a dir,
per tant,
si no hi hagués hagut... David, si aquest decret hagués passat sense pena ni volta, el Pedro Sánchez hagués mantingut la seva agenda internacional. Si aquest decret hagués passat sense solta ni volta, com la resta de decrets que comentava el diputat, que aquesta tarda o que durant el matí tant s'han debatut, dic, tu saps quins altres d'aquests s'han parlat avui? No. L'únic que passava a ser important era aquest, lògicament, per la seva importància i perquè penjava d'un fil. Doncs, en aquest cas, per què ha penjat d'un fil? Perquè los catalanes independentistas no lo quieren votar porque no se ponen de acuerdo con el tema de Robles, el Catalangate i el Pegasus. Pues, senzillament, fa que la cosa se'n parli. És a dir, no hi ha un diàleg, però generes que hi hagi una notícia. Doncs potser aquesta era la manera. Dic, la compartiré o no la compartiré? Em beneficiarà el fet que s'hagi aprovat o em perjudicaria el fet de que s'hagi aprovat? Però el fet és que hi ha debat, hi ha una cosa i que queda patent que no està resolta.
Acaba d'arribar ara mateix a les instal·lacions. D'aquí a uns 15 minuts la saludarem una persona. Serà interessantíssim escoltar-lo. No sé si sabeu qui és Fernando San Agustín. És un senyor que va ser membre del CSIC en el seu moment. És un autèntic expert en qüestió d'espionatge. Deia l'altre dia una... la diputada, Anna... que s'ha manat el...
Sí,
ara... Anna Grau, l'Anna Grau, que a més és un habitual del programa. Saps allò que m'estic fent gran? És horrorós. Marina, és horrorós.
Ens passa a tots.
Ens passa a tots, no? Deia, l'espionatge és la cosa més habitual de qualsevol govern, de qualsevol govern del món. Sigui autonòmic, sigui local, sigui tot, no? Jo no sé si això és veritat o no. Ella ho deia després de que, com a periodista, fes una investigació molt potent d'aquesta qüestió dins l'administració nord-americana, però avui li preguntarem al senyor Fernando San Agustín Què pensa sobre tot això, perquè ell ha estat a la cuina, realment, d'aquestes històries, no? Digues.
No, és que jo crec que la gràcia, m'imagino, de l'espionatge és que no sàpiguen que estàs espiant, no? I una vegada et pillen, doncs...
No, també és molt interessant això, saber com es produeix una filtració d'aquestes característiques i qui la fa, i amb quins objectius, perquè... Evidentment, d'objectius aquí poden haver-hi molts i poden venir per qualsevol lloc, en el sentit en el que, efectivament, qui, la persona que ha tingut en un moment donat aquesta informació a la mà, l'ha distribuït amb quins objectius? Com ho ha fet? No dic res, de veritat, no dic res, perquè jo no tinc ni idea, ni intento sembrar cap mena de dubte en qualsevol direcció, sinó que, efectivament, hi ha una intencionalitat, segur, al darrere d'aquesta acció, no? En fi, serà molt interessant escoltar d'aquí a poc a Fernando San Agustín, que acaba d'arribar, com diem, fa un moment a la sintonia de Ràdio Estel. Deia fa un moment Raymond Blasi que, efectivament, aquesta podia ser una bona mesura per alterar el que era l'agenda del president del govern, que efectivament ha cancel·lat el viatge que avui havia de fer a Polònia i a Bulgària per expressar la seva solidaritat amb tota la qüestió de la guerra a Ucrània. Déu-n'hi-do, no, Marina, com està tot aquest assumpte i com dia rere dia estem veient titulars cada vegada més inquietants, no?
Inquietants, sí. La veritat és que la cosa es va allargant, no? Ja en vam parlar l'altre cop i no, en cap cas, ni que s'allargui, ni que duri, ni que estigui passant, és una bona notícia ni per allà, ni per al conjunt de la societat, ni d'Europa, ni res. Sí, és molt preocupant.
És molt preocupant perquè la pregunta és fins on arribarem, no? És a dir, ara estava llegint que Ucraïna ja ha llançat diversos atacs dins el territori rus. Estem veient comentaris. Ahir mateix vam tenir ocasió de saludar a una periodista polonesa que des d'allà ens explicava aquesta por, no?, que hi ha a Polònia, de que efectivament hi hagi una acció armada que també els apunti a ells, que estem recordant a la frontera, i que a vegades cau un míssil amb pocs quilòmetres de diferència, no?
Sí.
És brutal tot això, no?
Sí, és brutal i és molt preocupant, perquè jo no veig... No veig un final, pròxim, realment. I, a més, veig com les declaracions del ministre de Defensa rus doncs cada vegada van en augment. Veig com les declaracions del senyor Putin doncs també són cada vegada més preocupants. Veig els interessos que hi ha econòmics a través de, bueno, del gas en diferents països, que ara si paguen o no paguen amb la moneda russa o no, i, bueno, clar, és una situació geopolítica tan complexa i tan complicada que s'està allargant en el temps i que, al final, l'únic que s'està fent és enquistar cada vegada més el problema, que em preocupa.
I, a més de veure això, el que també veiem, no?, que no sé si us trenca el cor, és les imatges quan els corresponsals parlen amb gent que està fent cues per poder tenir diners perquè no tenien diners, o que fan les cuines al carrer, com està vivint la gent que queda allà.
Sí,
em permeteu un comentari, un exemple. Com sabeu alguns de vosaltres, jo al desembre precisament vaig estar a Kiev i vaig agafar un taxi per anar de l'aeroport a l'apartament on vaig estar aquells dies. Quan va succeir la guerra, ens va escriure el taxista que ens va portar, no?, demanant ajuda, I, no, i jo, bueno, el meu amic i jo, que vam anar a Kiev, doncs vam fer-los una aportació per intentar ajudar-los directament, i ahir precisament ens va enviar una foto de tot el que havia comprat amb aquests diners, no? I clar, quan veus aquestes coses, que al final és un petit gra de sorra d'una persona determinada, però clar, ho multipliques per tota la ciutadania i per la gent que coneixes que està aquí, ucraniana, que coneixes i que el seu pare, per exemple, està lluitant. Ostres, doncs, és dur.
Hi ha molta gent, d'Ucraïna a Barcelona. Fins i tot l'altre dia jo vaig estar amb una parella que, no sé si ell o ella, ara no me'n recordo, però una és d'Ucraïna i l'altra és rus. Bueno, hi ha moltes parelles, no? Digues.
El col·le de la nena ens passa una cosa similar. Dic que, escolta'm, la mare és ucraniana i el pare no sé ben bé si és rus o senzillament té molta família a Rússia. El que passa és el que dieu. Dic, primer, que una guerra, com una guerra, és capaç de despertar lo pitjor de lo pitjor de l'ésser humà, però també és capaç de despertar lo millor de lo millor de l'ésser humà,
en tot cas el reduccionisme que no podem fer, i he estat jo, qui l'ha originat, és parlar de nacionalitats, estem parlant de persones, i recordem, sí, sí, en tot moment la sensació no és que això sigui una guerra entre Rússia i Ucraïna.
Ni del poble rus,
exacte,
tampoc.
Exacte, és la sensació és una guerra del senyor Putin contra Ucraïna o contra ja veurem qui, perquè...
Una absurda guerra.
Absolutament. Com la majoria de guerres, però aquesta sí, especialment és més absurda. Anem a sortir al carrer, va. A veure si rebem alguna alegria des del carrer i en Ricard Arenas. En Ricard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Ricard Arenas és propietari de la botiga arroba No Té Nom, que està a la dreta de l'Eixample. Avui la gent, quan ha entrat a comprar, de què parlava? Jo no sé si el tema de la guerra o el tema dels espionatges o, diguem que hi havia arguments una mica més amables.
Bueno, la cosa ve una mica més alegre. Doncs últimament que es parla més és del tema del turisme, realment.
Clar.
Som una botiga que és cèntrica i es nota molt que doncs, ja fa un parell de setmanes que el turisme ha incrementat, que hi ha un altre tarannà a la ciutat.
Clar.
Això també es nota, la gent que hi viu.
Home, i tant. O sigui, la gent que hi viu veu que ve molta més gent.
Correcte.
I que torna a la normalitat, d'alguna manera, no?
Correcte. Una mica la sensació és aquesta de tornar a tot el que érem abans i sumat amb el tema de les mascaretes que ja s'han tret. Vull dir que ja anem... es va agafant un altre aire.
Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs la tornada a la normalitat, no? Seria d'alguna manera el títol que li podem posar a aquesta intervenció d'en Ricard Arenas.
I una mica d'alegria.
I una mica d'alegria, que estic molt d'acord que també toca. Gràcies, Ricard, molt amable.
No, ja de què.
Gràcies, adéu, bona tarda. Adeu. La Marina, tinc la sensació que volia dir alguna cosa.
Sí, és que, clar, l'Eixample és una cosa, però jo visc a Ciutat Vella, llavors quan parlem d'aquesta tornada a la normalitat o a la anormalitat que teníem, perquè amb tema turisme... Jo no soc antiturista, jo quan viatjo soc turista, el que passa que el model d'on partíem, no?, del model de visitant sovint que ve, i sobretot a Ciutat Vella que patim, doncs hem tingut dos anys per canviar-lo, dos anys per modificar, i està tornant, almenys a Ciutat Vella, tot el pitjor del que teníem. Aquesta Setmana Santa ha sigut irrespirable per Rigòtic, per Saloneta.
De quantitat de gent?
De quantitat de gent, de quantitat d'incivisme, de quantitat de fresa, de quantitat de tot el que vulguis. O sigui, i crec que això ens ho hauríem de fer mirar, perquè turisme sí, però no irrespectuós. Turisme respectuós i que vagi bé amb la convivència. Que hi hagi una persona vomitant des de Borratxa Perduda, des d'un pis al carrer, doncs no és el tipus de turisme que ens convé, i això passa a Ciutat Vella, entre moltes altres coses. I en aquest, i justament en el plenari de demà se'n parlarà d'això, perquè Esquerra portem una proposta, perquè durant dos anys hem tingut l'oportunitat de poder posar mesures per no tornar on érem, i no s'han fet.
Doncs el tema és molt interessant, El tema és molt interessant, digue, Rimon.
Home, no, sens dubte és interessant, però quan la ciutat a vegades no és cívica, llavors no ens sorprenguem que hi ha incivisme. Malauradament, teniu veïns i veïnes a Ciutat Vella que a vegades no són el veí idíl·lic que tots desitjaríem tenir al costat de l'escala. I hi ha una cosa que és impepinable i que també la vam transmetre, no? Aquí a Barcelona, a Madrid, a qualsevol indret a nivell espanyol, que els propis de casa també van tenir moltes ganes de sortir al carrer. Potser s'han sumat turistes amb la gent local.
Jo vaig estar l'altre dia a Venècia. Està igual. O sigui, ple de gom a gom, allà no hi cabia una mosca. I jo li deia a la persona amb la que hi era, dic, mira, sembla com si estiguéssim aquí asseguts al passadís del metro, del Passeig de Gràcia, amb l'hàbitat més bonic del món, per una cosa. Digues,
Marina. Jo crec que, amb el que deia ell, sí que és veritat que dius les dinàmiques de Barcelona dels darrers anys, Barcelona és una ciutat que ha perdut absolutament l'autoritat democràtica i és una ciutat on el missatge és aquí pots fer tot allò que tu vulguis. I això es tradueix tant en veïns o gent barcelona, però també la gent que ve sovint ve a fer el que no fa a altres llocs i que aquí sembla que està permès.
Hem d'acabar, és curiós, perquè hi ha qui diu que hi ha un excés de reglamentació i, per tant, que no es pot fer res, i gent que diu que aquí es pot fer absolutament qualsevol cosa. Un dia d'aquests en parlem amb calma. Marina Gasol, David Mejía, Raimon Blas, i un plaer, sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una petita pausa, són les 4 de la tarda, seguim en uns instants amb Fernando San Agustín, amb nosaltres aquí al Tot anirà bé. Fins ara mateix.